Per cert, parlant de jocs, ara és el moment de saludar en Jordi Sunyer. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, molt bé, com estem?
Avui a l'Esports per Damis parlem del críquet, Jordi, un esport molt britànic i que bé s'ha escampat, o de fet ja en el seu moment es va escampar com una taca d'oli a l'època de l'imperi britànic, no? Per això veiem molts indis que hi juguen, per exemple, sense anar més lluny aquí a casa nostra. Jordi, explica'ns exactament el críquet, què és i en què consisteix?
Ho hem d'explicar amb molta calma, perquè per als neòfits realment el críquet és un esport que pot ser reglamentàriament molt complicat. Evidentment, quan, com en tots els esports, quan fa un temps que hi jugues i t'has acostumat a les dinàmiques i a les regles, tot esdevé més fàcil, o és com allò de quan tu indiques una direcció a algú, una adreça, i dius, és que no et pots perdre, no té pèrdua, i en realitat has de trencar per 25 carrers abans d'arribar a aquella direcció. Doncs això és més o menys el mateix. Per tant, comencem explicant una mica pas a pas com a jugar al críquet, per si alguna vegada també trobeu algun jugador de críquet, que per aquí a la Garrotxa n'hi ha uns quants, o en algun lloc de Catalunya. Sobretot aprofiten, per falta d'instal·lacions, evidentment, aprofiten moltes vegades aparcaments de grans superfícies comercials en dies festius, en què aquestes superfícies no estan obertes, per jugar els seus partits així en plan amistós. Dos equips d'11 jugadors al críquet. Els 11 jugadors de l'equip A, suposem, d'un dels dos equips, es distribueixen sobre el camp i un d'ells fa de llançador i llança la pilota cap al batedor de l'equip contrari. Ho fan en una pista, en anglès pitch, d'uns aproximadament 20 metres de llargada. Val a dir que els jugadors, els professionals, els de cert nivell, han de jugar protegits, perquè un bon llançador pot ser capaç de llançar la bola a una velocitat superior als 150 km per hora.
Déu-n'hi-do.
Per tant, imagina't l'impacte d'una bola d'aquestes característiques a 150 km per hora.
És un bon nyonyo, l'objectiu, Jordi?
No, i tant. Per això l'equipament del críquet comporta una mínima protecció per mirar d'evitar l'impacte de la bola, o que si hi ha l'impacte, que no et causi un dolor important, perquè evidentment pot haver-hi aquest impacte, i aquesta és una de les maneres d'eliminar el batedor, és a dir, llançar-li la pilota i que li toqui el cos. Però el principal objectiu del llançador és que la pilota piqui als wickets. Els wickets són els tres pals clavats al terra que hi ha just al darrere d'on se situa el batedor. Si la pilota colpeja els wickets, provoca que dos petits travessers que es posen al damunt d'aquests pals caiguin, i aquest és un dels senyals que el batedor queda eliminat. És a dir, una de les maneres d'eliminar el batedor és que la bola pugui picar els wickets i caiguin aquests travessers. Però si el batedor colpeja la pilota, aquí és quan el seu equip pot anotar. No sempre, però aquí és quan pot anotar. Fins que cap jugador de l'equip contrari no torna la pilota a la pista, el batedor corre amunt i avall d'aquesta pista de 20 metres que comentàvem, intercanviant-se la posició amb un altre batedor del seu equip que està al costat contrari. Cada vegada que aconsegueixen intercanviar-se les posicions, és a dir, que un arriba a l'extrem on era l'altre i viceversa, aquell equip anota una cursa. Té una certa similitud conceptual amb el beisbol, si voleu, però la idea és aquesta. Si el batedor és prou potent en el seu llançament amb aquest bat de fusta habitualment de salze blanc, és a dir, qualsevol fusta no és bona per fabricar un bat de críquet, s'ha de triar una fusta d'un arbre en concret. Si el batedor aconsegueix enviar la bola als límits del camp, perquè evidentment el camp té uns límits, sense que cap jugador rival la toqui, s'anoten automàticament 4 punts. I si el batedor aconsegueix enviar la pilota més enllà dels límits, a més, sense que hagi tocat prèviament a terra, és a dir, el que equivaldria... Poso exemples d'altres esports per fer-ho fàcil, eh? Segurament els puristes del críquet se'n tirarien a sobre, però és per fer-ho fàcil pels neòfits. Això seria més o menys l'equivalent al home run del béisbol. Això permet anotar 6 punts. Ara bé, que el batedor colpegi la bola no implica automàticament que hi hagi puntuació, perquè si el batedor colpeja la bola per un dels jugadors rivals que hi ha escampats pel camp, els fielders, que s'anomenen, els jugadors de camp, la captura abans que toqui el terra, el batedor queda eliminat. I també pot quedar eliminat el batedor, com et deia, si la pilota va al cos en el llançament, o si un fielder, un cop capturada la bola, per lluny que estigui, la llança cap als wickets i els toca mentre els batedors estan a mitja cursa i no l'han completat. Aquesta és una de les complicacions que pot haver-hi entre moltes, però si un rival agafa la bola, la llança cap als wickets, tomba els wickets i troba els dos jugadors, els dos batedors, a mig pitch, a mitja pista, sense haver completat la cursa, és a dir, sense haver arribat a l'extrem, hi ha una zona dins del pitch que ho delimita, això suposa l'eliminació del batedor. Això seria les maneres bàsiques de puntuar, però n'hi ha d'altres. No ens extendem perquè realment és molt complicat. I si voleu, per entendre qui guanya un partit de cricket, perquè aquesta també és la pregunta, també ho podríem comparar vagament per entendre'ns amb el tennis. Hi ha una unitat mínima que són els overs. Cada llançador d'un equip llança la bola 6 vegades. Es diu over perquè antigament, quan es va començar a jugar a cricket, igualment es marcava aquesta regla, que cada llançador llançava la bola 6 vegades i l'àrbitre, un cop havia llançat aquestes 6 vegades, deia it's over, és a dir, s'ha acabat.
Yeah.
Per tant, d'aquí ve el nom de over. Mm-hmm. Un conjunt de diversos overs pot fer un inning o entrada. Els innings, les entrades, poden ser, segons els tornejos, al màxim de 20 o de 50 overs. És a dir, hi ha tornejos en què a cada entrada hi ha un límit d'overs, un límit de llançament tongades en què cada jugador pot llançar. Però també hi ha innings que es poden jugar sense límit d'overs. I l'inning, l'entrada, només s'acaba quan 10 dels 11 batedors de l'equip que bateja han quedat eliminats i, per tant, ja no hi ha parella possible. És a dir, quan només queda un batejador, ja no pot fer l'intercanvi de posicions amb l'altra parella, per tant, allà s'acaba l'entrada. Clar, quan es juga sense límit d'overs, quan cada entrada no té límit d'overs, aquí és quan es juguen aquests partits que poden durar dies.
Dies?
I en què hi ha... No, dies. No, és relativament habitual, eh? El que passa és que, ara us ho explicaré, s'han desenvolupat altres formes de jugar a cricket amb limitació d'overs i d'innings perquè, sobretot televisivament, fer durar un partit dies és bastant fumut.
Jordi, però... perdona un moment, però quan dius dies, vols dir que duren unes hores, el partit s'atura o hi ha relleus? És a dir, no, és un partit continuat? Com va això?
No, el partit s'atura i a més s'atura fins i tot per anar a dinar. És a dir, el lunch break
és sagrat.
És una de les litúrgies que hi ha en el món del cricket. Penseu sobretot que el cricket és un esport d'estiu, és a dir, el Regne Unit i els països de la Commonwealth, com explicaves, ara ho acabaré de desenvolupar, però és un esport molt popular i és l'esport d'estiu per excel·lència. Evidentment es juga en altres èpoques de l'any, però quan s'acaben les temporades dels grans esports, sobretot el futbol, molta atenció està centrada en el cricket. I aquesta característica d'esport d'estiu, del bon temps, etc., fa que tingui encara aquest sabor de passatemps. I fins i tot, ja ho hem explicat moltes vegades, tots els esports codificats al Regne Unit provenen de gent benestant que a partir dels segles 17, no, 17 potser no tant, però 18, 19, 20 el poden practicar perquè tenen temps i tenen una possibilitat econòmica prou folgada com per dedicar temps al lleure. Hi ha tota aquesta litúrgia allò de passar el dia i de passatemps més que d'activitat esportiva com l'entendríem aquí, més competitiva, no? I per això aquests partits poden durar dies perquè és, vaja, un passatemps que del qual tu gaudeixes, vas a passar el dia al camp de cricket i les transmissions radiofòniques també duren el que duren, eh?
Clar.
Aquí no hi ha...
El que passa, aquí m'imagino que no és el mateix disputar el partit abans de dinar que després de dinar. Vull dir que una mica les dinàmiques del joc també poden anar canviant perquè no estem amb les mateixes condicions físiques,
sí,
i el nostre
però...
cos tampoc està tan receptiu, segons com, no?
Evidentment, intervenen molts factors, però, i les regles són les que són, i s'han de respectar, és a dir... Evidentment que poden canviar les coses després d'un lunch break, però i poden canviar les coses de dia en dia, perquè evidentment hi ha pauses per descansar i tot plegat entre una mànega i l'altra, però com dirien els anglesos, that's the way it is. Així es juga quan es juga d'aquesta manera, perquè ara et comentaré, hi ha diverses maneres de poder jugar. El que dèiem, qui guanya el partit? Bàsicament guanya el partit que ha aconseguit anotar més curses. El que passa és que, com us deia, aquests tres grans tipus de partits. Hi ha el test match, que es juga a quatre entrades, a quatre innings, dos per equip, i que pot durar dies perquè no hi ha límit d'overs. El one day, que és un sol inning per banda, és a dir, una sola entrada per equip o un màxim de 50 overs. I encara n'hi ha un de més ràpid i de més televisiu i de més modern, perquè aquest és més recent, que és el 2020, que és un sol inning, una sola entrada per banda, o un màxim de 20 overs. Per tant, són 120 llançaments de bola, per entendre'ns, per equip. I aquests partits, evidentment, s'acaben en un dia, poden ser llargs, però televisivament és molt més fàcil de... d'intentar treure espectadors, tot i que aquestes modificacions i crear aquests partits reduïts també s'han pensat per captar audiències del críquet fora dels països anglosaxons. El cert és que continua sent un esport molt associat als països anglosaxons i als de la Commonwealth. I, de fet, un dels tornejos de críquet més populars és l'anomenat The Ashes, que és el duel entre les seleccions d'Austràlia i Anglaterra. The Ashes vol dir les cendres, en anglès. I això
no
té
origen... No preguntaré la història, Jordi, no preguntaré la història.
Sí, és molt fàcil, i bé, com moltes altres coses del món de l'esport, té un origen periodístic. Té l'origen en un partit entre Anglaterra i Austràlia, jugat el 1882 en un dels camps llegendaris de críquet del Regne Unit, que és l'Oval de Londres. Austràlia va apallissar els anglesos en aquell partit, va ser un partit dominat de principi a fi pels australians, i la premsa popular britànica, que aleshores ja existia, la premsa popular britànica és de mitjans del segle XIX, va ser molt dura amb els seus titulars, i un diari que es deia The Sporting Press, un més o menys diari esportiu, va arribar a escriure: el críquet anglès ha estat mort, serà cremat i les seves cendres seran portades a Austràlia. Vaja. I d'aquí aquest nom, The Ashes. I quan els anglesos van a jugar el partit, perquè jugar alternativament, van a jugar el partit a Austràlia, un titular habitual a la premsa britànica és que van a recuperar les seves cendres d'allà i a intentar guanyar el partit. I The Ashes és una sèrie, és un partit que juga amb dies, és a dir, en aquest cas no hi ha límit d'overs. Perquè us feu la idea de que és un esport típicament anglosaxó, típicament anglès, típicament de l'imperi britànic i, per tant, de tots els països de la Commonwealth, l'International Cricket Council, que és la FIFA del cricket, per entendre'ns, té només 12 països com a membres de ple dret, però aquests països són Afganistan, Austràlia, Bangladesh, Anglaterra, evidentment, Índia, Irlanda, Nova Zelanda, Pakistan, Sud-àfrica, Zimbàbue i les Índies Occidentals, que és un conjunt de països, és a dir, agrupen tots els països caribenys de parla anglesa com Barbados, Jamaica, les Bahamas, Antigua i Barbuda, Trinitat i Tobago, etc. Per tant, estem parlant clarament de zones d'influència i d'expansió de l'imperi britànic.
Molt interessant, Jordi, perquè la veritat és que no ens estranyi de vegades a veure persones de la comunitat índia que viuen a casa nostra fent petits partidets de críquet aquí a casa nostra, d'aquells sí, sí. improvisats que es poden fer a qualsevol
parc. És molt
popular.
És molt popular i hi ha cert nivell entre els jugadors d'origen indi o pakistanès que hi ha al nostre país, fins al punt que es va jugar aquest cap de setmana passat a Màlaga, en un camp a Màlaga, la Champions League del cricket. La Champions League de clubs, perquè els països anglosaxons, la tradició i el que és més habitual és que els grans partits o els partits importants són entre equips de comtat més que de club. Hi ha seleccions dels diferents comtats d'Anglaterra que s'enfronten entre ells, però també és cert que hi ha clubs de cricket. I es va jugar aquesta Champions League de clubs a Màlaga, i un equip de jugadors, pràcticament tots ells jugadors d'origen indi o pakistanès, però establert a Barcelona, va guanyar un equip anglès. I això és, vaja, una notícia fenomenal, perquè estàs guanyant un equip provinent del país on es va inventar el cricket. I bé, ens van fer arribar una nota de premsa a la redacció de TV3 destacant aquest fet, perquè a més era un torneig on participaven equips de 29 països amb 6 setmanes de duració, hi havia transmissió televisiva, i que un equip, encara que tots siguin representants o jugadors d'origen indi o pakistanès, que un equip català guanyés un equip anglès, dins del món del cricket de clubs, vaja, és una notícia fenomenal. Per tant, hi ha nivell entre molts dels jugadors que practiquen aquest esport aquí.
Jordi, doncs moltíssimes gràcies, realment ha sigut molt interessant. M'ha sorprès aquesta semblança amb alguns aspectes que té amb el béisbol. No sé si tenen alguna mena de relació emparentada aquests dos esports. No sé si en algun moment s'han trobat al llarg de la seva història.
Però sí que és cert que està clar que hi ha països molt influenciats per l'Imperi Britànic i, per exemple, jo crec que nosaltres culturalment en molts aspectes hi ha molta influència nord-americana, sobretot a partir del segle XX. Clar, és una de les grans preguntes. Per què, per exemple, aquí, en molts altres països europeus, el bàsquet és el segon esport en popularitat, i el bàsquet és un esport nord-americà, i en canvi a Anglaterra el bàsquet és pràcticament un esport, et diria no desconegut, però sí minoritari.
Clar.
És curiós. En canvi, el críquet és al revés. Coses d'influències i de cultures que hi ha esteses pel planeta.
Jordi Sunyer, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Forta. Adéu, bon dia, bona hora.
Adéu.
Bé, si us heu perdut algun detall, perquè la veritat és que en Jordi Sunyer fila tan prim que de vegades ens podem perdre algun detall si és que estem fent en alguna altra cosa mentre estem escoltant la ràdio. Recupereu les seccions a través de la secció de podcast de radiolot.cat o a través de les nostres plataformes digitals, perquè val molt i molt la pena poder escoltar amb atenció tot el que ens explica. Esports per Damis, aquí a l'antena dels 5 minuts més. 5 i les 10.